Dilluns 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio. Dia Mundial de la Ràdio. Des de Ràdio Capital, per a les principals emissores del Baix Empordà. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Són les 8 del matí. Bon Dia Mundial de la Ràdio a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui és 13 de febrer, avui és el Dia Mundial de la Ràdio. A la ràdio, com a mitjà de comunicació, l'han matada moltes vegades. La van matar amb l'aparició de la televisió, del vídeo i amb internet. Hi ha qui pronostica un final definitiu d'aquest mitjà de comunicació. El fet, però, és que la ràdio segueix viva. I és cert que amb cada novetat tecnològica ens hem hagut d'adaptar, però també ho és que l'adaptació de la ràdio és menys traumàtica que la d'altres mitjans convencionals. Per tant, la ràdio viu, o millor dit, sobreviu per la seva resistència i sobretot per l'entrega i la vocació de les persones que la fan possible. Prova d'això és aquest programa que esteu escoltant avui a través de les principals emissores del Baix Empordà i que dona el tret de sortida a la programació conjunta que emetrem durant tot el matí d'avui. Avui, i per unes hores, les principals emissores locals de la nostra comarca ens hem unit per compartir amb les nostres respectives audiències les nostres respectives programacions. És un fet inèdit a casa nostra, i tot i que en falten algunes, compartim amb la totalitat de les emissores del Baix Empordà l'esperit i la il·lusió d'aquest dia. Com hem dit, és un dia de celebració, però també de reivindicació, perquè les emissores de ràdio són per definició un servei públic i, per tant, interpel·lem els ajuntaments titulars d'emissores municipals per tal que tinguin en compte aquesta consideració, tant com la tenen amb escoles bressol, ambulatoris, serveis de recollida d'escombraries o d'altres serveis que presten als ciutadans. I voi admetent que en alguns casos es fan bé els deures, com a servei públic que som, cal que les dotacions pressupostàries que s'hi assignen siguin les necessàries per dur a terme aquest servei amb el nivell d'excel·lència que esperem rebre els ciutadans als que ens devem. I és precisament a les persones dels pobles i ciutats de l'Empordà a qui també interpel·lem en un dia com avui. Els que habitualment ens escolteu, però sobretot els que no, a totes aquelles persones que legítimament escolliu altres emissores, us demanem que avui ens feu confiança, que ni que sigui per un dia, ens tingueu sintonitzats. Estem ben segurs que no trobareu a faltar cap cançó que pugui sonar en qualsevol altra emissora. Estem convençuts que no us sentireu desinformats si ens segueu al llarg del matí i podeu estar segurs que estem capacitats per fer-vos passar una estona entretinguda. Però no només per això ens creiem mereixedors de la vostra confiança. Som, com hem dit, un servei públic i, per tant, teniu tot el dret del món a exigir-nos la mateixa qualitat i compromís que a la resta de serveis, de la mateixa manera que nosaltres us demanem que ens escolteu, ens exigiu i, en definitiva, ens feu servir. Des de Ràdio Begú, Ràdio Bisbal, Ràdio Capital de l'Empordà, Ràdio Montgrí, Ràdio Palamós i Extra FM Costa Brava, us saludem en aquest 13 de febrer del 2017. És la nostra festa major particular. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Ara mateix són les 8 del matí i 3 minuts i mig.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon Dia Mundial de la Ràdio. Avui ens aixequem amb un cel ennuvolat i és que ens comença a creuar un front de sud-oest cap a nord-est que durarà uns 3 dies i ens portarà pluges generalitzades. Avui aquestes pluges arribaran cap a la tarda i poden arribar a ser intenses. El Servei Meteorològic de Catalunya té activat l'avís per onatge, ja que el vent bufarà amb intensitat. Temperatures entre els 11 i els 14 graus. I els propers dies seguirem amb la mateixa tònica. Nuvolositat intensa i ruixats durant bona part del dia.
Gràcies, Martí. N'estarem al cas durant tot el dia d'avui. I com sempre, el que fem és començar fent un repàs informatiu a la jornada. Repàs informatiu que comencem en aquest Dia Mundial de la Ràdio, com sempre, amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
I com hem dit, avui és el Dia Mundial de la Ràdio, 13 de febrer. Toni Selles, bon dia.
Bon dia, Mundial de la Ràdio. Des de les 8 del matí, Ràdio Begú, Ràdio Bisbal, Ràdio Capital de l'Empordà, Ràdio Montgrí, Ràdio Palamós i Extra FM Costa Brava estem emetent conjuntament. Fins a la 1 del migdia, cada emissora es fa responsable d'una hora de programació que també emeten la resta. Entremig de cada hora hi haurà 10 minuts de desconnexió per a la publicitat local i els butlletins horaris.
La programació especial ha començat a les 8 del matí amb el programa Supermatí, conduït per Miquel 40, a càrrec de Ràdio Capital de l'Empordà. A les 9 i 10 serà el torn d'Extra FM amb un especial de cançons on la temàtica gira al voltant de la ràdio, presentat per Sergi Marín. A les 10 i 10, el relleu l'agafarà Ràdio Begú, amb el seu matinal Bon Dia Família, que condueix Pere Molina. Una hora després, a les 11 i 10, serà el torn de Ràdio Bisbal, amb una edició especial del seu magazín dels dissabtes, presentat per Joan Baixeres. La programació especial la tancarà Ràdio Palamós a partir de les 12 i 10 amb el seu magazín Els Matins de la Yolanda, amb Yolanda Aguilar. En aquest espai, Jordi Rodríguez entrevistarà els responsables de la nova comissió organitzadora Som Carnaval.
Amb aquesta iniciativa celebrem el Dia de la Ràdio i posem en valor la ràdio local. I és que avui, 13 de febrer, es commemora a nivell mundial el Dia Mundial de la Ràdio o World Radio Day.
El 19 d'octubre de 2011, la Conferència General de la UNESCO va proclamar el 13 de febrer com a Dia Mundial de la Ràdio en commemoració del dia en què les Nacions Unides van crear la Ràdio de les Nacions Unides, l'any 1946. Des de llavors s'organitzen diverses iniciatives arreu per commemorar la data i posar en valor el mitjà ràdio.
Les 8 i 7 entra en funcionament el radar del tram de la C66.
Des d'avui el radar de tram començarà a multar els excessos de velocitat a la carretera C66 entre Sant Joan de Mollet i Corçà. És un tram de 9 quilòmetres que comença just a partir de la sortida de Bordils, ja en terme de Sant Joan.
Aquest radar ja està instal·lat des de l'octubre passat i s'hi han fet diverses proves, però encara no havia entrat en servei. I d'aquí un mes entrarà en funcionament el radar de tram entre Capmany i Agullana a la carretera Nacional 2. Ho ha explicat la directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech.
Hem estat fent totes les proves de que funciona bé, que arriben bé les fotos, que hi ha les lectures correctes i demés, i ara ja està tot preparat. I que després tenim un altre, la N2, que aquest s'està ara en vies està acabant la instal·lació. Estan començant ara les proves.
El de la C66 és el quart radar de tram de les comarques gironines després dels tres que ja funcionen. N'hi ha dos a la N2, a Quart i a la variant de Sant Daniel, i un altre entre Cassà de la Selva i Llagostera.
I des d'avui mateix el vial del port de Palamós estarà tallat al trànsit per obres.
Aquest matí comencen els treballs d'asfaltatge d'un tram de gairebé mig quilòmetre de la Ronda de l'Est, el vial que connecta la zona de Sant Joan amb el port de Palamós. Les obres afecten la circulació perquè aquesta part del vial quedarà tancada fins divendres. És un tram de 450 metres entre la carretera de la Fosca i el carrer Roqueta, inclosos els dos giratoris situats a cada extrem.
Els treballs permetran renovar l'asfaltatge, que havia quedat molt deteriorat amb el pas del temps. Mentre durin les obres, el trànsit es desviarà per la carretera de la Fosca. Les feines duraran una setmana i tenen un cost de 45.000 euros. L'Ajuntament en finança un 40% i la resta és a càrrec de Ports de la Generalitat, segons l'acord entre les dues parts, perquè el vial és el principal eix d'entrada i sortida del port de Palamós.
Les 8 del matí, gairebé 10 minuts.
Supermatí.
Energia solar per al Centre Mediambiental Mas d'en Pinc de Begú.
El Centre Municipal Mediambiental Espai Mas d'en Pinc de Begú s'abastirà amb energia provinent d'un equip solar. L'empresa de Tèrmies, amb la col·laboració d'Avís Ambiental, està instal·lant l'equipament prop de l'edifici municipal als afores del nucli urbà. L'equip solar té un pressupost de poc més de 16.500 euros. La instal·lació, anomenada Smart Flower, consisteix en 12 panells en forma de pètals que formen una flor. És el primer sistema fotovoltaic tot en un que s'instal·la en un equipament públic de Catalunya.
L'equip fa 2,65 metres d'alçada i pesa uns 750 quilos. Els 12 panells ocupen una superfície de 18 metres quadrats. La seva característica singular és que segueix el moviment del sol per ser més eficient, aconseguint sempre el 100% de la seva capacitat en tot moment. A més, els panells es pleguen automàticament amb la posta del sol i també automàticament es netegen per treure el màxim rendiment. També es pleguen si es detecta que el vent supera els 54 km per hora. L'equip pot arribar a generar fins a 6.200 kW per hora i any.
I acabem, bons resultats per l'oficina Calonge Sant Antoni Activa.
Aquest servei de l'Ajuntament de Calonge ha atès 620 persones durant el 2016. És una oficina municipal que dona suport a les persones sense feina i gestiona gestiona les ofertes de treball de les empreses del municipi. Calonja Activa es planteja com a objectiu situar l'atur registrat per sota del 10% durant el segon trimestre d'aquest any.
Ara hi ha 667 persones registrades a les oficines d'ocupació, segons dades de desembre, un 14% menys que un any enrere. És la millor xifra en el tancament d'exercici des del 2008. El consistori ho atribueix en part a les iniciatives de formació i de foment de l'ocupació que ha endegat l'oficina activa. Durant el 2016, el servei ha donat suport a 270 desocupats i ha gestionat 75 ofertes de feina locals.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara mateix passen gairebé 12 minuts de les 12 de les 8 del matí.
Dilluns 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio. Dia Mundial de la Ràdio. Des de Ràdio Capital, per a les principals emissores del Baix Empordà. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Les 8 i 12. I en aquesta hora seguim el nostre resum informatiu del dia, obrint el focus ara cap a l'actualitat general amb tot allò que passa a la resta de Catalunya, Espanya i el món, i ho fem com cada dia amb en Dani Cortés.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Pablo Iglesias promet unitat i humilitat després de guanyar la secretaria general de Podem, Dani.
Bon dia, Mundial de la Ràdio. Pablo Iglesias ha guanyat a Íñigo Errejón amb un 89% dels vots al Congrés de Vistalegre 2. Iglesias també ha aconseguit imposar els seus documents estratègics davant dels partidaris d'Íñigo Errejón i els anticapitalistes de Miguel Urbán. A la votació hi han participat 155.000 persones. És el procés electoral intern d'un partit espanyol amb més participació després de les primàries que van disputar-se el PSOE, Joaquín Almunia i Josep Borrell el 1998. Aquest és Pablo Iglesias després de guanyar la votació.
Unidad y humildad para llevar al Parlamento las demandas de la sociedad civil y ser ejemplo de que podemos ser los mejores en el Parlamento sin parecernos jamás a la vieja clase política.
Després de perdre, Íñigo Errejón ha deixat a l'aire quina serà la seva posició dins del partit, ja que fins ara era el número 2.
Creo que ha habido un mandato claro de pluralidad. Creo que sería bueno respetarlo e integrarlo. Eso lo tendrá que tomar la siguiente dirección. Pero creo que ha habido un mandato claro de pluralidad.
Amb la victòria d'Iglesias es preveu que Podem segueixi com fins ara, apostant per la connexió amb el carrer i allunyant-se del PSOE.
Seguim les 8 i 13 i qui ha estat escollit també en aquest cap de setmana com a líder del seu partit és Mariano Rajoy, que ha carregat durament contra el procés independentista.
Sí, Miquel, la situació és una mica diferent perquè Rajoy no tenia oposició a les votacions per ser escollit el president del Partit Popular. No hi ha hagut sorpresa i Rajoy ha guanyat amb el 95% dels vots. Ha estat un congrés pel partit plàcid, on Rajoy ha advertit que el procés d'independència de Catalunya pot ser terrible.
Un proceso de secesión no es una poda agradable hecha por un amable jardinero, sino que es una amputación terrible y dolorosa que no hay cirujano que salve.
Rajoy s'ha compadit dels catalans que diu han estat enganyats, tot i la seva bona fe.
Bé, sembla una broma. Les 8 i 14, la Fiscalia prendrà mesures legals la propera setmana contra el candidat de la dreta francesa.
Fons de la premsa francesa asseguren que la Fiscalia prendrà mesures contra el candidat republicà François Fillon. Va contractar la seva esposa i els seus dos fills com a assistents parlamentaris. El més probable és que s'obri una investigació judicial.
I un dia més hem de parlar de les polèmiques de Donald Trump.
Milers de manifestants han sortit a protestar als carrers de Mèxic tant contra el president dels Estats Units, Donald Trump, com contra el president mexicà, Enrique Peña Nieto. A les pancartes s'hi llegien consignes com «Volem ponts i no murs» o «Els mexicans volem respecte».
Un quart de nou i, mentrestant, a Corea del Nord, que ha llançat el seu primer míssil des que Donald Trump és president.
El míssil que ha llançat el govern de Kim Jong-un es podria tractar d'un d'abast intermig que pot arribar a 4.000 quilòmetres de distància. Són conclusions de l'exèrcit de Corea del Sud. Si això es confirmés, seria un pas més de Corea del Nord per aconseguir un míssil balístic intercontinental, que és el que va anunciar que farien el líder Kim Jong-un l'any passat.
Frank-Walter Steinmeier és el nou president d'Alemanya.
Steinmeier ha estat escollit a una votació de l'Assemblea Federal Alemanya. Ha tingut el suport de 931 dels 1.260 diputats. Ell és del Partit Socialdemòcrata, un partit que governa amb els conservadors i que dona suport a la cancellera Angela Merkel. A més dels socialdemòcrates i els conservadors, també l'han votat el Partit Liberal i els Verds. El president alemany és el cap d'estat del país i l'escull l'assemblea, no els ciutadans. De totes maneres, els poders del president són molt limitats, són bàsicament representatius.
I acabem. Suïssa aprova en referèndum facilitar la nacionalització dels immigrants de tercera generació.
És una proposta que tenia el suport del govern i la majoria dels partits polítics del país. En contra hi havia el Partit Popular Suís, que és un partit xenòfob. Els partidaris del sí al referèndum argumentaven que ara serà més fàcil aconseguir el passaport suís, però hi haurà unes condicions. Només s'hi poden acollir els menors de 25 anys nascuts a Suïssa i que s'hi hagin escolaritzat durant almenys 5 anys.
És un quart i gairebé 2 minuts de 9 del matí i seguim.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Ho fem amb la informació esportiva. Informació esportiva que arriba des de Ràdio Bisbal, de la mà d'en Joan Baixeres. El Club Hoquei Palafrugell conquereix la Copa de la Princesa, Joan.
El Club Hoquei Palafrugell es va proclamar campió de la Copa de la Princesa després de vèncer la finalíssima al Sant Cugat per 4-5. Increïble batalla que van protagonitzar el Sant Cugat i el Palafrugell per fer-se amb el títol. El joc va ser intens, molt ofensiu i, en definitiva, cap dels dos va voler baixar els braços. El primer temps va ser d'autèntic joc d'anada i tornada. El Palafrugell s'avançava primer, però els locals posaven al cap de pocs minuts l'empat en el marcador. Després eren els anfitrions qui posaven l'avantatge, però el Palafrugell tornava a equilibrar la balança. Quan semblava que l'empat seria el protagonista, el Sant Cugat tornava a marcar i decantava la final al seu favor. En la represa, el Palafrugell va recórrer el cor i l'ànima per guanyar. Tot es posava en contra quan dos jugadors rebien la targeta blava i eren tan sols dos jugadors de camp per aconseguir la remuntada. Després de recuperar el quart home, els blanc i negre posaven l'empat al marcador. L'èpica es va consagrar a Sant Cugat quan els del Baix Empordà aconseguien avançar-se per partida doble en el marcador i sentenciar ja de per totes el títol. Llavors els locals només van tenir escassos segons per marcar el quart i últim gol de la final. Amb aquest resultat, el Palafrugell conqueria per primera vegada en la seva història la Copa de la Princesa.
Les 8 del matí, 18 minuts, cau el Fortí Bisbalenc, Joan.
Derrota del Bisbal Bàsquet davant el Santa Coloma per 69-85. El segon quart va ser clau. A partir d'aquí, els blancs, roig i negres es van veure superats totalment per un rival que no els va deixar respirar. Quan va començar el maig, els dos equips estaven en un equilibri total. Bon ritme de pilota i també de notació. A partir del segon quart, amb empat, un 3-9 fatal va fer desaparèixer els locals. Els de Joan Ferrer estaven enfonsats i no sabien reaccionar. Amb 30-48 al descans, a la represa, els bisbalencs van intentar apropar-se al marcador, però el Santa Coloma els aclaparava a base de triples. En el darrer quart i amb 25 punts de desavantatge van aparèixer l'orgull i l'energia locals que van permetre almenys maquillar el resultat. Una setmana més que el Bisbal Bàsquet segueix sobre la corda fluixa de la categoria.
Gràcies, Joan Baixeres. Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8:20, temps per l'agenda. Agenda que, com cada dia, repassem amb en David Parreño. David, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Tot a punt pel Carnaval de Pals, David.
Doncs sí, l'Ajuntament de Pals i la Colla Carmània organitzen un cartell ampli d'activitats durant aquest cap de setmana. Aquest dissabte a les 6 de la tarda comença l'anomenada Rua de la Disbauxa, que continuarà amb una botifarrada al pavelló d'esports amb els DJs Disclauxa. A partir de 10:45 de la nit comença el Pat Fort amb el grup Doctor Prats i anima el DJ. El diumenge encara hi ha alguns actes inclosos al Carnaval, com la trobada de plaques de cava al matí i el Carnaval Infantil a partir de 6:45 de la tarda.
Seguim, perquè també aquest diumenge hi ha teatre a Bellcaire.
Doncs sí, aquest diumenge l'obra El mètode Gronholm de Jordi Galceran arriba al local social de Bellcaire d'Empordà. Serà a les 5 de la tarda aquest diumenge i aplicarà el sistema de la taquilla inversa.
I hi ha un debat sobre l'educació a Palafrugell, David.
Es fan al marc de les terceres tertúlies Pallac. La mestra Maribel Llago i el ninotaire Òscar Nebreda debatran aquest vespre mateix sobre l'educació. Serà a les 7 del vespre i el lloc escollit és la sala familiar del Centre Fraternal de Palafrugell. També, a part de Santa Cristina d'Aro, avui comença el temps per inscriure's a un taller de defensa personal per a dones. Es farà el mes de març i està organitzat pel Punt d'Igualtat.
Gràcies, David. I tornem d'aquí un moment.
Fins ara.
Les 8 del matí, 21 minuts. I al Supermatí és temps pel comentari. Comentari que en aquesta edició especial del Supermatí d'avui, que és el Dia Mundial de la Ràdio, hem demanat que ens el fes el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el senyor Roger Lopàger i Creuet.
A motiu del Dia Mundial de la Ràdio us voldria fer unes consideracions sobre aquest mitjà de comunicació. La ràdio té una penetració alta a Catalunya, concretament d'un 60%. I 3.100.000 persones escolten la ràdio en català. Per tant, podem dir que la ràdio en català té una bona salut. Nosaltres hem inclòs en el llibre blanc unes consideracions, un epígraf específic dedicat a la ràdio, atesa la importància d'aquest mitjà de comunicació. Entre les qüestions a destacar en l'àmbit de la ràdio és la gran riquesa i varietat que té la ràdio local, tant sigui pública com privada, que ofereix una informació de proximitat, ofereix una informació local, ofereix una informació, en definitiva, molt, molt valuosa pel territori. La ràdio, però, no està exempta de reptes. Un primer repte és la seva digitalització, que s'ha de fer d'una manera progressiva, d'una manera gradual i d'una manera consensuada. Un altre dels reptes és la innovació en l'àmbit de la ràdio. Els formats que hi ha, sigui el format generalista com el format musical, són formats amb una certa tradició i cal veure si podem trobar alguns elements més innovadors. Jo crec que aquí la ràdio local n'és un bon exemple d'aquest tipus d'innovacions. I finalment tenim un altre repte, que és actuar d'una manera més determinada, d'una manera més decidida sobre aquelles emissions sense títol habilitant, el que es coneix sobre emissions pirates, en el qual el CAC està molt, molt determinat a resoldre aquesta qüestió.
El comentari del president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Roger Lopàger, al Supermatí d'avui, dilluns 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
8 i 24, Jordi Margarit, bon dia.
Hola, bon dia. Felicitats a tots els de la ràdio.
Igualment, per la part que et toca. En Jordi Margarit és el president de la Cooperativa Ràdio Associació de Catalunya i en un dia tan significat com pel nostre mitjà, que nosaltres, com nosaltres diem, la Festa Major de la Ràdio, volíem parlar amb ell sobre aquest dia tan especial i sobre el present i sobretot el futur del mitjà. Abans, però, fem una radiografia amb el David Parreño. David.
Doncs sí, Miquel, Jordi Margarit presideix el Consell Rector de la Cooperativa Ràdio Associació de Catalunya. Aquesta entitat té molts anys d'història al damunt. De fet, va néixer el 1934. En els últims anys, el 2001 va fundar els Premis Ràdio Associació i últimament també s'ha unit a celebrar el Dia de la Ràdio.
Jordi, bé, primer això que dèiem, no? Felicitats per la part que us toca.
I tant, avui és un dia que es fa això, un reconeixement al que ha estat la tasca de professionals, però jo diria que més que res a la tasca de tots els que creiem en la ràdio i en aquí, en tant els d'un cantó del micro com els de davant del transistor o de l'aparell de ràdio, que avui podríem dir qualsevol aparell mòbil, qualsevol aparell que a nivell digital doncs puguis descarregar-te, baixar amb els múltiples mitjans que hi ha ara mateix de seguir el fil de l'actualitat, el fil de l'entreteniment, fil de la ràdio.
Començàvem a la nostra portada dient a la ràdio l'han matat 50.000 vegades i la ràdio segueix viva.
Sí, no, i tant. I fins i tot si hem fet cançons, el vídeo Quilet a ràdio.
Els vagues, eh? Sí, exacte.
Exacte.
Parlem una mica sobre el paper de Ràdio Associació. Ràdio Associació és una entitat ja molt, molt antiga, pràcticament centenària, si no m'equivoco. Quin és el paper que té ara en aquest moment Ràdio Associació en el panorama català?
Mira, com a cooperativa es constitueix realment, com heu dit, en els mitjaners dels anys 30 del segle passat, però de fet els seus orígens es remunten a l'any 1924, quan l'Associació Nacional de Radiodifusió posa en marxa Ràdio Barcelona. Després hi ha una divisió de criteris, Ràdio Barcelona es colliga amb Unió Ràdio Madrid, i els de l'Associació Nacional de Radiodifusió no paren fins a l'any 31 constituir l'anomenada Ràdio Associació de Catalunya, que marca, en fi, molts camins a nivell de la radiodifusió pensada i dita en català aquí al país. A més, imagineu-vos, s'enfronten doncs, a tota l'etapa de la República, sobretot a l'etapa de la Guerra Civil, i en l'any 39 desapareix com a mitjà de comunicació. Però la cooperativa queda en esperit, que es refà l'any 1980 i que d'entrada aconsegueix una llicència de freqüència modulada amb la Generalitat a l'any 1982 i va parar amb el que es coneix com el RAC 105, la de les primeres fórmules musicals pensades i dites en català. No? Actualment, doncs, amb un acord mitjançant el grup Godó, no només continuem escoltant RAC 105, sinó que, a més, escoltem RAC 1, i ja tenim l'alternativa musical i tenim l'alternativa de ràdio convencional. És a dir, hi ha altres alternatives a nivell musical, però a nivell de ràdio privada convencional, ràdio privada, repeteixo, convencional, que tant convenia en el país, doncs hi és i funciona en aquest sentit, competint amb la que és la ràdio pública nacional del país. Bé, doncs actualment és això, és mantenir els dos canals conjuntament amb un grup privat de comunicació i, per altra banda, des de l'any 2000 endegar el que són els premis de referència a la radiodifusió i també als audiovisuals aquí al país.
Tot i que la suma de les audiències de les dues principals ràdios generalistes catalanes, Catalunya Ràdio i RAC1, supera el milió d'oients i supera amb escreix, a més, la suma de les audiències de ràdio privada en castellà, la pregunta és, hi ha espai encara per algun altre canal generalista a Catalunya en català?
No, home, jo crec que d'espai sempre n'hi ha mentre la tecnologia així ho permeti, no? Vull dir, parlar de tecnologia aquí ja és enfrontar-se amb tots uns reptes, ja que parlem de la ràdio en el futur, amb tots uns reptes i amb molts camins per poder-se desenvolupar. Fixeu-vos, a nivell generalista, de què estem parlant? Si hi ha espai en l'FM o si hi ha espai a la difusió de les xarxes. Imagineu-vos si n'hi ha d'espai, no? Uh-huh. Ara, si ens centrem en l'analògica, si ens centréssim en l'FM, mentre tecnològicament hi hagués espai, això ara mateix potser hauríeu de parlar amb algun tècnic, més que no pas amb mi, sempre quan més alternatives ja ho sabeu i ho sabem prou els professionals, que en això en podrem gaudir com a alternatives per poder treballar. Però fixeu-vos, si ens posem en el camp digital, i en tant que n'hi ha d'espai.
El que passa, bé, jo preguntava més per una qüestió de mercat i d'audiència, que no pas per un aspecte tècnic, que aquest seria el dubte, no? No sé si la ràdio generalista en català ha tocat sostre i per tant no hi hauria forat per alguna altra alternativa. A principis dels 2000 hi havia una altra cadena de ràdio privada en català que finalment va acabar tancada, que era Ona Catalana. Per tant, la cosa és aquesta, no? No sé si hi ha, diguem-ne, si hi ha prou audiència per tenir més canals de ràdio generalista.
Jo crec que de moment som els que hem quedat i d'alguna forma n'hem pogut gaudir tots plegats, no només aquesta que m'està citant de principis de l'any 2000, no? Sinó que en l'any 1983 ja hi va haver-hi una temptativa que era la cadena 13 de ràdio privada generalista i que no va sortir bé. I llavors ens hem de traslladar ja uns quants anys després, als anys 2000, doncs que en aquest segle que sí que hi ha dues propostes que tiren endavant i una amb èxit i l'altra doncs, que no tant, en fi, i que només n'hi ha un. Potser sí que aquí tindria sigui real plantejar dubtes en aquest sentit, no? Perquè la realitat així ens ho marcarien. Ara, en el camp de poder, perquè, en fi, a nivell de mitjans de comunicació tothom diu que la ràdio doncs, surt més bé de preu muntar-la que no pas la televisió, evidentment. Però tot i així es necessiten unes inversions. Clar. Tot i així es necessiten unes inversions i si hem de confiar doncs, en l'alternativa privada, doncs hi han els condicionants que pugui tenir un país de la nostra mida. I amb tot el que sigui comptar amb el terme país, no? Tant a nivell d'habitants, d'oients, a nivell de professionals, tant a nivell de comerços, tant a nivell d'empreses, sí, hauríem de posar-nos en referència a d'altres països europeus en aquest sentit.
Ara em ve molt bé això que m'estava comentant, perquè em ve al cap que Noruega ha estat el primer país del món a pagar les emissions en FM en benefici de la ràdio digital, del que tècnicament es coneix com el DAB. A Catalunya ja fa molts anys que es fan emissions en DAB, tot i que mai s'ha fet el pas de fer el mateix que s'ha fet, per exemple, amb la televisió, no? Que és apagar la UHF i engegar la TDT. I no sé fins a quin punt... Vostè com veu la possibilitat d'engegar la ràdio digital a Catalunya i que això funcioni i que acabi tenint èxit al final?
Doncs ja s'ha provat, com bé dius, i no ha reeixit. Per tant, no ho veig gaire clar. En aquest sentit, jo crec que n'hi ha per temps de que continuem doncs, per un cantó amb la FM, i jo crec que el futur, és clar, l'aparició dels canals de les xarxes digitals, jo crec que a nivell tecnològic ha desorientat o ha fet trontollar més d'un plantejament a nivell general, perquè hi ha altres països que d'alguna forma fan FM i de l'altra banda també emeten amb DAB o DAB+. Uh-huh. Però no s'han decidit a tancar la FM. Per què? Doncs jo m'imagino que la cosa deu ser en aquest sentit de debatre fins a on, de quina manera i amb quina amplitud el tema de les xarxes, el tema d'internet, s'arriba doncs, a generalitzar. Jo crec que el futur a nivell tecnològic passa més per internet que no pas per el DAB.
El plantejament segurament a internet sigui el de la visió d'una ràdio feta a Catalunya, en català o en altres llengües, però ja amb una visió més universal, no? En tant que la barrera d'internet desapareix.
Sí, jo crec que precisament la nostra manera de pensar i vosaltres des d'on esteu emetent el conjunt d'emissores avui des de parlo amb Ràdio Capital, doncs jo crec que sempre hem tingut una projecció de pensament força més universal que altres emissores que hagin pogut definir-se, fer-se des d'uns constrenyiments més, en fi, parlo del centre de l'estat espanyol, no? Jo crec que nosaltres, a Catalunya, sempre hem tingut una visió molt més universalista en aquest sentit, més de projecció. Fixeu-vos que abans que dèiem de Ràdio Associació, ja als anys 30, no, evidentment que no hi havia internet.
I hagués anat bé, Què hagués passat si hagués hagut internet?
Hòstia, no ho sé, tu, però això ja seria el regreso al futur. I aquí ja estaríem fent altre tipus de càbales, no? Però fixa't que tot i així sí que hi havia la ona mitjana, que en deien ona normal en aquell moment, sí. Però també hi existia l'ona curta. I, de fet, Ràdio Associació és la primera que fa emissions utilitzant l'ona curta pel que deien emissions, ens hem de situar en el llenguatge d'aquella època, no? Sí, pels catalans absents de la pàtria. I va dir, per ona curta ja es feien aquelles emissions, es feien emissions conjuntes a nivell de tot el territori català, però és la primera emissora que, per exemple, doncs, emet descentralitzadament, és a dir, que té emissora a Girona, que té emissora a Lleida, que té emissora a Tarragona i que té emissora a Barcelona, que hi ha emissions conjuntes, però també hi ha emissions autònomes de cadascuna d'aquestes. Vol dir que aquí sempre hem tingut un concepte de que el nostre món és el món, no? I per tant, jo crec que en aquest sentit internet no és només que una facilitació d'aquesta projecció de pensament que sempre hem tingut.
Personalment, jo defenso que la ràdio no és un mitjà a través del qual es transmet informació, sinó que és una manera d'entendre la comunicació i d'explicar-la, i que es pot fer ràdio fent vídeo, que es pot fer ràdio a les xarxes, que es pot fer ràdio en imatges, que es pot fer ràdio en directe, o que es pot fer ràdio en diferit, com és el cas del podcast. Com veu vostè l'eclosió d'aquest boom tecnològic? Això substituirà les emissions de ràdio? La ràdio quedarà condemnada a la transmissió en directe, o no? O la ràdio és una cosa líquida que es va adaptant a qualsevol format?
Sí, no, a mi em sembla bé, eh? Em sembla molt oportú, simpàtic, el que definir la comunicació com a ràdio, eh? Ràdio, què vol dir? És comunicació. Bueno, em sembla combrego perfectament i m'apunto. Soc fan d'aquesta idea que m'acabes d'apuntar.
Ah, mira, va, això, va, el discurs dels Premis RAC, això, doncs.
Doncs exacte. Jo penso que tot ajuda, i que la ràdio té un punt del directe, evidentment, i que tens el punt, sigui amb FM, o sigui mitjançant el wifi, sigui mitjançant el que sigui, però té un punt de l'impacte directe, és el més ràpid, és el més oportú. Ja sé que hi ha els whatsapps, i ja sé que hi ha tot això, tot això ja ho sé, però crec que la fiabilitat que, per altra banda, et pot demostrar la persona que hi ha davant d'un micròfon i que pot fer-ho dia a dia sense necessitat de que passi res excepcional, les excepcionalitats precisament confirmen el valor de la ràdio directa i de tot moment. I a banda de tot això, hi ha la ràdio escoltada en el moment que tot va bé, aquell moment i aquell programa o aquell espai o aquella entrevista que no has pogut escoltar pel que sigui a nivell de directe, o que sigui la sentida, i dius, doncs ara la vull escoltar, abans havíem de gravar-ho amb el caset, estic parlant dels anys 80 que ja gravava abans, bé, doncs ara no, doncs escolta, tu la busques a la ràdio, a la carta o al podcast i te'l baixes al teu moment que sigui oportú i que t'ho vulguis i que et doni la gana. I jo crec que és complementari una cosa de l'altra, i que al contrari, encara es refermaran el valor tant d'una manera de sentir la ràdio, de comunicar-se en definitiva, com de l'altra.
Jordi Margarit, Ràdio Associació de Catalunya no és una entitat, diguem-ne, oficial, i per tant no té ni autoritat administrativa ni regulatòria, però jo crec que des del punt de vista d'autoritat moral valia molt la pena en aquest Dia Mundial de la Ràdio parlar amb vosaltres avui, que fa molts anys que hi sou, que fa molts anys que piqueu pedra, i per tant ens venia de gust parlar amb vosaltres. Gràcies per atendre la nostra trucada, que vagi molt bé i sort en el dia d'avui.
Enhorabona, felicitats a tots plegats, tant els que esteu un cantó del micro com a l'altra banda.
Us guarda, per cert, us guarda algun paper aquesta programació sorpresa que fa RAC1 en un dia com avui, o no?
A mi personalment?
Sí.
Bé, jo a RAC1 tinc altres funcions que no són la locució, però sí, avui farem alguna... traurem el nas com està traient tothom que està a dintre de RAC1.
N'estarem atents a partir de la 1, que és quan acabem aquesta programació especial aquí al Baix Empordà. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Igualment, molta sort, adéu.
Les 8 del matí, 38 minuts. Esteu escoltant el Supermatí en aquesta edició especial del Dia Mundial de la Ràdio.
Dilluns 13 de febrer. Dia Mundial de la Ràdio. Dia Mundial de la Ràdio. Des de Ràdio Capital, per a les principals emissores del Baix Empordà. 13 de febrer. Dia Mundial de la Ràdio.
I avui que hem fet aquesta espècie de programació, aquest supermatí temàtic, hem demanat als nostres col·laboradors habituals que dediquin la seva secció setmanal a parlar precisament de la ràdio, i en Josep Lluís Vidal, que habitualment ens parla de tecnologia i d'oci digital, ha fet un repàs de l'evolució del present i sobretot del futur d'aquest mitjà. Josep Lluís.
Molt bon dia, Mundial de la Ràdio. La ràdio, com a mitjà de comunicació de masses, és gairebé centenari. A nivell tècnic, però, ja ha superat el primer segle de vida. Guillermo Marconi, considerat inventor de la ràdio, tal com la coneixem avui dia, va ser el primer en establir una comunicació inalàmbrica sense fils a una distància considerable. Va ser el 12 de desembre de 1901, quan Marconi va certificar des de Terranova la recepció de la lletra S en codi Morse, que s'estava transmetent des de la Bretanya francesa. La transmissió de la veu humana a través d'ones de ràdio, però, no arribaria fins uns quants anys després. Tecnològicament, la ràdio ha viscut moltes revolucions. Des de l'ona mitjana, passant per l'FM, el so estèreo, fins la digitalització de l'espectre en alguns països i els serveis de streaming amb l'arribada d'internet. Hem parlat amb Joaquim Fàbregas, enginyer de telecomunicacions, que ens explica com ha anat aquest procés.
Bé, la ràdio realment va començar amb ona mitjana. L'ona mitjana és una ona que pràcticament molts de nosaltres ja no fem servir, però que ha servit des dels anys 20, doncs, de suport a les emissores que hem tingut a Catalunya. I a partir d'aquestes llicències que es van donar abans de la nostra Guerra Civil, es van anar desenvolupant aquestes emissores locals i comarcals. Tot això es va anar desenvolupant amb una mitjana, fins que ja abans de la Segona Guerra Mundial, els americans van descobrir la FM. La FM realment sembla que és molt nova, però és una cosa de l'any 33, de l'Edwin Armstrong, americà. I Europa, tot això, degut a la Segona Guerra Mundial, no es va implementar... Em sembla que els primers a implementar-ho van ser el Regne Unit a l'any 55.
L'ona mitjana i també l'ona curta i llarga i l'FM van ser durant molt temps els únics suports tecnològics de la ràdio durant el segle XX. La digitalització no va arribar fins molt més tard.
La FM realment es va consolidar molt i molt arreu del món i no va ser fins molt més tard, parlem de finals dels 80, en què es va decidir fer un projecte de digitalització. Tot es anava digitalitzant, la televisió també es anava digitalitzant de mica en mica, doncs això va ser molt lent. I a molts països, a molts i molts, no es va arribar a implementar. Per què? Perquè realment la FM, bé, era una modalitat que funcionava bé, tenia unes eines com a l'RDS, a l'estèreo i una sèrie de prerrogatives i qualitats que doncs no, pràcticament no es necessitava canviar, fer el canvi al sistema digital.
Joaquim Fàbregas també explica que la tecnologia d'internet s'ha menjat una part del mercat.
Estem en un moment en què la ràdio ha quedat estacionada amb la FM, té una gran vivència, però no oblidem que la ràdio via internet s'ha menjat part del pastís pel fet de que tu pots doncs escoltar emissores d'arreu del món sense necessitat que tinguin cobertura radioelèctrica en el seu emplaçament.
I és que actualment existeixen un munt d'aplicacions per escoltar la ràdio. Això, segons Fàbregas, ha fet que els radiodifusors inverteixin menys recursos en grans instal·lacions.
El fet de que les tecnologies d'alta compressió s'han implementat en moltes d'aquests radiodifusors fa que un flux mínimament audible amb una qualitat estèreo prou bona, amb fluxes molt petits, et pot donar continuïtat, i a més el fet del buffer, o sigui que ell va emmagatzemant i en moments de tall pot encara doncs donar accés sense que se t'interrompi el programa, el fet aquest de la mínima ocupació espectral en quant a quilobits de la banda i el fet de la, sobretot dels podcastings, tot això és clar, ha disminuït la febre que tenien els radiodifusors de tenir grans instal·lacions de ràdio.
FM, sistemes digitals, internet, el futur tecnològic de la ràdio no està gens clar.
Tenim diverses modalitats digitals, no totes estan implementades. L'audiència dels països en què estan implementades el DAB, per exemple el Regne Unit, no passa del 50-60% d'audiència. Per tant, és un creixement que tampoc és exponencial. Vull dir, va fent, però, clar, lo seu seria tancar les emissores d'FM, però això només s'hi ha atrevit Noruega. En el cas espanyol estem en una situació congelada i no sabem qui serà el primer que tirarà la pedra. En tot cas hauria de ser la ràdio pública, però la ràdio pública també té molts deutes. Potser passaria per tancar les zones mitjanes, que ara tenim una gran difusió i un gran despesa d'ones mitjanes, i invertir aquests diners en la creació d'una xarxa digital.
Existeix, però, una altra gran incògnita respecte al futur. I és la convivència de les tecnologies d'internet com les xarxes socials amb la ràdio més tradicional. El director de RAC 105, Juan Guilarte, té clar que la clau és la proximitat amb l'oient.
Al final hi ha un component que és com et diria jo, que és compartit entre la ràdio, que és una professió offline des d'un principi, i les xarxes, que és online, que és el component de la proximitat, no? Aleshores, nosaltres, amb la ràdio, el que sempre pretenem és la proximitat amb l'oient, no? A través de trucades de telèfon, al seu dia, a través del discurs del locutor, parlant-li directament a l'oient, a través de les prescripcions publicitàries...
La ràdio està aprofitant tots els avantatges que ofereix internet? Per Guilherme, una cosa està molt clara. Les emissores han de ser presents a totes les plataformes.
No m'atreviria a dir si estem aprofitant al 100% totes les eines que ens dona actualment internet. Sí que considero no important, sinó molt, molt, molt important que almenys estiguem molt presents a totes les plataformes de xarxes socials i sobretot amb aquest espírit de què hi ha de nou. Ens interessa, no ens interessa des d'un punt de vista crític, no ser una plataforma simplement per al fet de posar la marca i ja està, sinó intentar aprofitar el contingut que nosaltres generem al directe, que és un contingut que l'escoltes un cop i ja està, doncs intentar aprofitar aquest aparador de les xarxes socials perquè aquest contingut tingui aquesta continuïtat.
Precisament, Juan Guilarte considera plataformes com Spotify o Deezer aliades de la ràdio.
Realment va néixer Spotify i el consum de ràdio a la FM va créixer i continua creixent any rere any, no? Per tant, això no ens preocupa, que al contrari ens beneficia, perquè en certa manera Spotify, igual que qualsevol player del mercat, està potenciant la música, les cançons, els artistes, i això és un negoci que es va retroalimentant, no? Dels uns cap als altres.
El futur sempre és incert. Juan Guilarte, però, considera que la ràdio sempre ha sobreviscut als grans canvis tecnològics.
Jo no m'atreviria a dir el que passarà perquè saps que tothom s'equivoca si pretén dir o explicar com serà aquest món d'aquí a 5 anys. ¿Vale? Per tant, no, jo no seria el que ho digui. Ara, anava als cotxes doncs, tinguin una connexió wifi permanent i podem escoltar emissores de tot el món, doncs aleshores aquí el ventall de possibilitats s'amplifica pel oïdor de ràdio i tindrà molt més per triar, no? Per tant, el que hem de fer nosaltres és millorar el nostre producte dia a dia per oferir a aquest oient quelcom que li interessi. També t'he de dir, i des del punt de vista romàntic, que la ràdio sempre ha tingut aquest espirit de supervivència. És aquí mitjà que és ineterno, no? Quan va néixer la tele, doncs tothom deia, o sigui, qui escoltarà la ràdio? Hi ha imatges a la tele, no? Doncs bueno, la ràdio continua viva.
Sigui com sigui, a través d'una mitjana, d'FM, del DAB, qui tingui un receptor i visqui en zona de cobertura, o a través d'aplicacions com TuneIn, desitgem poder gaudir de la ràdio molts i molts anys. Bon dia, Mundial de la Ràdio.
Dilluns 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio. Dia Mundial de la Ràdio. Des de Ràdio Capital, per a les principals emissores del Baix Empordà. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Són les 8 del matí, són 3 quarts i 2 minuts de 9 del matí, millor dit, seguim en aquest Dia Mundial de la Ràdio. Hem repassat l'evolució de la ràdio a través del temps. Ara volem saber una mica més amb el nostre col·laborador especialista en cinema algunes de les principals pel·lícules que tenen la ràdio en el seu centre del discurs. Ho fem amb l'Ignasi Arbat.
Good morning, Vietnam! Round, round, get around, I get around.
Felicitats, Miquel, i a tots els oients, feliç dia de la ràdio a tothom, i quina millor manera per a celebrar-ho que recordant alguns títols cinematogràfics, que la ràdio és un element importantíssim. Ara escoltàvem la salutació de Robin Williams i amb els Beach Boys de fons. Esclar, parlem de Good Morning Vietnam, una de les pel·lícules en què la ràdio tenia una presència importantíssima. De l'any 1987 va ser una pel·lícula que va dirigir el Barry Levinson i el Robin Williams interpretava a un locutor molt eufòric, com ja heu pogut escoltar, que estava a Saigon, enviat al Vietnam per animar les tropes. El seu discurs era absolutament políticament incorrecte i la música també era un element essencial. Els Beach Boys, James Brown, etc. escoltàvem en aquella pel·lícula. Anem per un altre títol, Partes privades, una pel·lícula de l'any 1997 protagonitzada per Howard Stern, que va sobre la pròpia vida de Howard Stern. Stern és un dels locutors més escoltats dels Estats Units i va decidir fer una pel·lícula explicant com va arribar a convertir-se en aquest ídol de la ràdio nord-americana. Comença des de l'època universitària fins que el locutor es converteix en el més escoltat dels Estats Units. És una pel·lícula que ell mateix fa el paper protagonista, el mateix personatge, és a dir, és una cosa bastant insòlita en el món del cinema. Woody Allen també va fer una pel·lícula dedicada a la ràdio, Dies de ràdio, de l'any 1987. Woody Allen només era el narrador d'aquella pel·lícula i ens narrava la seva infantesa com un nen descobreix la música a través de la ràdio. I ho va fer amb una selecció impecable de músiques de jazz dels anys 40. Dintre del cinema fantàstic o de terror, també la ràdio ha tingut el seu lloc. Rob Zombie ho va fer a The Lords of Salem, una pel·lícula protagonitzada per la seva dona, Sherry Moon Zombie, en què se'ns explicava la història d'una presentadora d'un programa de ràdio de rock dur que rep un disc, un vinil concretament, d'una banda anomenada Els Lords. Aquesta música li provocarà uns efectes molt estranys amb ella, començarà a sentir terror, experimentarà al·lucinacions, i al final això una mica es transmetrà també a la resta de població que escolta l'emissora. I és que el que fa aquesta cançó tan peculiar és despertar les bruixes de Salem després de 300 anys. Fora del fantàstic, anem a una història real, que és Ràdio Encubierta, una pel·lícula que va protagonitzar Philip Seymour Hoffman i Nick Frost, que està basada en fets reals, ja ho he comentat, sobre una emissora pirata que durant els anys 60 emetien des d'un vaixell, per allò de que no els poguessin detenir. Estaven en el Mar del Nord, prop del Regne Unit, i la zona d'influència precisament aquesta de la Gran Bretanya per donar a conèixer la música rock o escoltar cançons que no era possible escoltar en altres emissores. Fixeu-vos que l'efecte va ser tan gran que més de la meitat del país escoltava aquesta emissora. Un altre punt de vista diferent del món de la ràdio, més potser des de la interpretació o el show que pot ser, és L'Último Show, precisament, pel·lícula de Robert Altman de l'any 2006, que se'ns narra la història d'un programa de ràdio que, sense ni més ni menys, decideix fer un directe, i en aquell directe el presentador anuncia que aquell és l'últim programa que fa. Els protagonistes són d'autèntic luxe: Woody Harrelson, Tommy Lee Jones, Meryl Streep, Kevin Klein, Lindsay Lohan. Bé, està molt bé la pel·lícula de Robert Altman. No voldria deixar aquest repàs sense parlar d'una de les sèries de televisió sobre la ràdio que, a més, m'han impactat personalment, suposo que molts dels oients, que és Ràdio Cincinnati, no? Els que hem treballat amb algunes emissores de ràdio en algun moment o altre, en algun lloc, hem anat a parar un lloc que diem, ostres, això és pitjor que Ràdio Cincinnati, no? Doncs vindria a ser això, la ràdio convertida en un caos, una sèrie divertidíssima que va tenir una primera versió i que uns anys més tard també van continuar els mateixos protagonistes amb no tant èxit fent més nous capítols d'aquella magnífica comèdia esbojarrada. I acabem amb una última recomanació, una pel·lícula que personalment m'encanta, és d'aquestes que de joventut em va impactar i que també va dir, ostres, això de la ràdio mola, és sexy, és divertit, que és Rebellion en las Ondas, una pel·lícula de l'any 1990, protagonitzada per Christian Slater, que aleshores era una de les estrelles juvenils del moment, que estaven en un punt més alt d'èxit de la seva carrera. Slater era un estudiant de secundària que muntava una emissora clandestina a la seva habitació, i això cautivava algunes noies que el veien com un individu molt sexy, malgrat que ell mantenia oculta la seva identitat, perquè des de les zones difonia un missatge de rebel·lia entre els adolescents, i això els afectava, i bé, les autoritats al final resulta que han d'intervenir. Sobretot, un dels temes importants que sempre obria el programa és l'Everybody Knows, de Leonard Cohen, que amb això doncs ens acomiadem nosaltres i continuem celebrant aquest magnífic dia de la ràdio.
Ràdio i cinema, aquest binomi que tantes vegades també s'ha donat la mà. Són gairebé les 9 del matí, moment de tancar el programa d'avui. A punt encara per fer un últim resum informatiu del dia.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
El president de Ràdio Associació, Jordi Margarit, creu que el podcast seguirà completant la ràdio en directe, David Parreño.
Ho ha dit en una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital, que també s'ha pogut escoltar les principals emissores del Baix Empordà per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Jordi Margarit destaca que avui és un dia per reconèixer la feina dels professionals de la ràdio, que també, com també tots aquells que hi creuen i que escolten aquest mitjà.
Avui és un dia que es fa això,
un reconeixement al que ha estat la tasca de professionals, però jo diria que més que res a la tasca de tots els que creiem en la ràdio, i en aquí hi ha tant els d'un cantó del micro com els de davant del transistor o de l'aparell de ràdio, que avui podríem dir qualsevol aparell mòbil.
I recordem que esteu escoltant aquest programa a través de Ràdio Begú, Ràdio Bisbal, Ràdio Capital de l'Empordà, Ràdio Montgrí, Ràdio Palamós i Extra FM Costa Brava, motiu del Dia Mundial de la Ràdio. Una iniciativa en la que posem en valor avui la ràdio local, i és que avui 13 de febrer es commemora a nivell mundial el Dia Mundial de la Ràdio o World Radio Day, Sílvia.
El 19 d'octubre de 2011, la Conferència General de la UNESCO va proclamar el 13 de febrer com a Dia Mundial de la Ràdio en commemoració del dia en què les Nacions Unides van crear la Ràdio de les Nacions Unides, l'any 1946. Des de llavors s'organitzen diverses iniciatives arreu per commemorar la data i posar en valor el mitjà ràdio.
Les 8:55 entra en funcionament el radar del tram de la C66 a l'alçada de Corçà.
Des d'avui, el radar de tram començarà a multar els excessos de velocitat a la carretera C66 entre Sant Joan de Mollet i Corçà. És un tram de 9 quilòmetres que comença just a partir de la sortida de Bordils, ja en terme de Sant Joan.
Aquest radar ja està instal·lat des de l'octubre passat i s'hi han fet diverses proves, però encara no havia entrat en servei. I d'aquí un mes entrarà en funcionament el radar de tram entre Capmany i Agullana a la carretera Nacional 2. Ho ha explicat la directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech.
Hem estat fent totes les proves de que funciona bé, que arriben bé les fotos, que hi ha les lectures correctes i demés, i ara ja està tot preparat, i que després tenim una altra, la N2, que aquest està ara en vies de, està acabant la instal·lació. Estan començant ara les proves.
El de la C66 és el quart radar de tram de les comarques gironines després dels tres que ja funcionen. N'hi ha dos a la N2, a Quart i a la variant de Sant Daniel, i un altre entre Cassà de la Selva i Llagostera.
I també des d'avui el vial del port de Palamós estarà tallat al trànsit per obres.
Aquest matí comencen els treballs d'asfaltatge d'un tram de gairebé mig quilòmetre de la Ronda de l'Est, el vial que connecta la zona de Sant Joan amb el port de Palamós. Les obres afecten la circulació perquè aquesta part del vial quedarà tancada fins divendres. És un tram de 450 metres entre la carretera de la Fosca i el carrer Roqueta, inclosos els dos giratoris situats a cada extrem.
Els treballs permetran renovar l'asfaltatge, que havia quedat molt deteriorat amb el pas del temps. Mentre durin les obres, el trànsit es desviarà per la carretera de la Fosca. Les feines duraran una setmana i tenen un cost de 45.000 euros. L'Ajuntament en finança un 40% i la resta és a càrrec de Ports de la Generalitat, segons l'acord entre les dues parts, perquè el vial és el principal eix d'entrada i sortida del port de Palamós.
Energia solar per al Centre Medioambiental Mas d'en Pinc a Begú.
El Centre Municipal Mediambiental Espai Mas d'en Pinc de Begú s'abastirà amb energia provinent d'un equip solar. L'empresa Tèrmies, amb la col·laboració d'Avís Ambiental, està instal·lant l'equipament prop de l'edifici municipal als afores del nucli urbà. L'equip solar té un pressupost de poc més de 16.500 euros. La instal·lació, anomenada Smart Flower, consisteix en 12 panells en forma de pètals que formen una flor. És el primer sistema fotovoltaic tot en un que s'instal·la en un equipament públic de Catalunya.
L'equip fa 2,65 metres d'alçada i pesa un 750 quilos. Els 12 panells ocupen una superfície de 18 metres quadrats. La seva característica singular és que segueix el moviment del sol per ser més eficient, aconseguint sempre el 100% de la seva capacitat en tot moment. A més, els panells es pleguen automàticament amb la posta del sol i també automàticament es netegen per treure el màxim rendiment. També es pleguen si es detecta que el vent supera els 54 quilòmetres per hora. L'equip pot arribar a generar fins a 6.200 quilowatts per hora i any.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Com sempre, totes aquestes notícies les podeu trobar al web radiocapital.cat. I abans d'acabar, encara un apunt per la previsió del temps, Martí.
Doncs sí, avui ens aixequem amb un cel ennuvolat, i és que ens comença a creuar un front de sud-oest cap a nord-est, que durarà uns 3 dies i ens portarà pluges generalitzades. Avui aquestes pluges arribaran cap a la tarda i poden arribar a ser intenses. El Servei Meteorològic de Catalunya té activat l'avís per onatge, ja que el vent bufarà amb intensitat. Temperatures entre els 11 i els 14 graus. I els propers dies seguirem amb la mateixa tònica. Nuvolositat intensa i ruixats durant bona part del dia.
Gràcies, Martí. Recordeu que esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. L'esteu escoltant a través de Ràdio Begú, de Ràdio Bisbal, de Ràdio Capital de l'Empordà, de Ràdio Montgrí, de Ràdio Palamós i de Extra FM Costa Brava en aquesta emissió especial conjunta que fem amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio. A partir de les 9:10 prendrà el fil d'aquest programa en Sergi Marín, que ja el tenim a punt des dels estudis d'Extra FM. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, què tal, com estàs?
Com anem de temps a Santa Cristina?
Home, m'he agafat aquí l'antena d'Extra perquè no se m'emporti la tramuntana volant.
Doncs, escolta, tens la música a punt ja o no?
Preparadíssima. Tenim un grapat de cançons que parlen sobre el mitjà que ens ha enamorat des de ben petits, la ràdio, cançons que han inspirat els artistes, algunes les coneixerem, d'altres no.
Gràcies, Sergi. A partir de les 9 i 10, el Supermatí acaba aquí. Tornarem a Ràdio Capital a partir de demà a les 8. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Supermatí amb en Miquel 40.
Adéu i bon dia mundial de la ràdio a tothom.